5 penedesencs han constituït recentment l'associació Som Perú, amb seu a l'Escorxador de Vilafranca, per visibilitzar el bullying i acompanyar les famílies. Avui els hem demanat que vinguin a Ràdio Vilafranca a explicar aquest projecte. Així que saludem a la presidenta de Som Perú, l'Antònia Colomer. Bon dia.
Hola, bon dia.
I també ens acompanya el vocal de l'entitat, Xus Magallón. Benvingut.
Bon dia a totes.
Comencem explicant el nom, us sembla? Som Perú.
Sí, doncs, sí, doncs mira, sí, doncs Som Perú. Bé, a l'inici teníem molt clar que el que no volíem era que fos un acrònom, no? Volíem que fos un nom, que la gent pogués recordar, que fos senzill. I bé, de fet, ens va costar una mica trobar-lo. I de fet, hem de dir també que van i que va haver gent de fora que ens va ajudar a pensar i tal. I al final, la idea, que ens va semblar boníssima, va venir d'una vilafranquina, d'una artista vilafranquina que es diu Neus Villar, que ens va dir, ostres, doncs jo he pensat que potser, si no aquest, que partís d'aquí, del nom de la frase dels tres mosqueters, no? De tots per un i un per tots. No?
Ah, que bona!
Que ens va encantar. Sí, 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 perquè clar, som tota l'associació per una persona i aquesta persona per la resta. No? Vull dir que ens va semblar super, super adient. Sí. Llavors vam començar a pensar i vam dir, bueno, doncs a veure, a partir d'aquí, què em pot sortir, no? I va sortir el Som Perú, que té una mica el mateix significat.
Sí, a més, aportava precisament això, la idea de entre tots ens ajudem i t'ajudem perquè tu també després puguis ajudar. En definitiva, l'objectiu i el treball funcionarà des d'aquesta perspectiva, no? Que és crear grups de treball en l'espai que han trobat que havia una gran mancança, aquesta gran mancança l'han trobat en l'entorn. Sí que és veritat que se dona servei i atenció a les víctimes, sí que és veritat que se fan treballs en els agressors i a vegades en l'entorn on es produeix, però han trobat una gran mancança i ha estat una reclamació que venia de lluny de què passa en les famílies, què passa en tota aquella solitud i desconeixement que es genera en aquest entorn, què passa en l'entorn d'amics, què passa en l'entorn del lleure, què passa en aquests espais, no? Llavors, la idea venia per aquí. I aquest nom el que fa és reafirmar això, no? O sigui, tots som per un i un és per tots.
Què us impulsa a crear l'associació?
Doncs mira, justament, i en el fil que explicava el Xus sobre el tema dels grups de suport, van ser justament aquests grups de suport. Va ser aquest buit social que vam pensar que hi havia. I, de fet, aquest, que seria un dels primers objectius de l'associació, que és el crear els grups de suport, és una mica el que ens va unir a totes les 5 persones que avui formem part de l'associació. I és el que, arrel d'això, tot va anar florint i va anar canviant en el fet que es va muntar després l'associació, perquè vam pensar que podíem fer més coses, no? Però la idea inicial va ser aquesta, trobar-nos per crear aquests grups de suport, perquè, tal com molt bé ha explicat el Xus, una de les situacions en què es troben les famílies, i sobretot les famílies que estan patint aquesta situació, però sense perspectives de que el seu cas se solucioni, perquè clar, quan tu passes un cas de centre escolar però veus que s'hi posen mesures, veus que s'està solucionant i tal, és molt diferent, no? Perquè et sents acompanyat, però clar, hi ha molts casos que no és així. Llavors, tots aquests casos que no és així...
Són doncs majoria?
Home, n'hi ha molts.
Sí?
N'hi ha molts, però sí. També n'hi ha que tampoc no sabem, perquè clar, els que se solucionen no els sabem, no? Perquè se solucionen. Però n'hi ha molts, malauradament, que no se solucionen. I això que explicava el Xus, d'aquest sentiment de solitud, i a més, que parlant amb famílies al llarg del temps, no? Quan els preguntaven per què, i tu, què és el que t'ha anat bé, què és el que no t'ha anat bé, no? Doncs una de les coses que sempre anava bé era el fet de poder parlar amb algú que, com tu, hagués passat el mateix, no? Era com un acompanyament, com estar amb algú que sap el que estàs passant i, per tant, això t'ajuda, no?
Aquest llavors, diàleg de tu a tu.
Vam pensar, ostres, però és que això és ideal, no? Crear aquests espais on la gent, on aquestes famílies puguin coincidir i on al final es puguin ajudar i al final potser doncs, es puguin fer amigues i puguin seguir veient-se després d'un cop dissolts aquests grups, no? Vull dir que és una cosa molt bona.
És que precisament d'aquí és d'on sortia tot el treball, no? Quan van detectar i va arribar això d'aquesta solitud i aquesta com a trobar-se desemparats, perduts i demés. Immediatament vam pensar la millor forma de treballar-lo és des dels grups de suport d'ajuda mútua. Vam pensar en exemples que n'hi ha molt desenvolupats i que donen unes respostes molt bones i vam creure, doncs, ostres, treballem-lo per aquí. Perquè si tenim la necessitat i això està donant una bona resposta, anem a enfocar-lo des d'aquesta perspectiva. I això és una mica el que ens va portar primer a generar la idea, l'artista de la idea és l'Antònia, i l'alma mater, però vam començar a treballar-lo, i vam dir, ostres, pues, fent-lo ben fet, creant una associació, intentant d'anar una mica més allà, però anar a l'objectiu principal d'aquest treball de suport allà on està la buidor, que és en aquest espai, no? Doncs treballem-lo des d'aquí. I així és com va sortir tot.
Sí, m'agradaria només afegir, perquè abans hem explicat el nom, hem explicat també qui ens va donar la idea, afegir també que també ens ha ajudat molta gent, és a dir, que l'associació la formem 5 persones, però hi ha molta gent de fora que ens ha aconsellat, i per exemple, amb el tema dels grups de suport, que vam voler preparar-ho molt bé, i de fet ho hem preparat molt bé per estar preparats per quan arribi el moment i ja poder-ho fer amb condicions i convençuts que ho fem bé. Doncs hi va haver, per exemple, la psicòloga, l'Anna Romeu, que ens va ajudar moltíssim en confeccionar els protocols de benvinguda de les famílies. Vull dir que tot i que sí que som 5 persones, realment les que la formem, però que el bo i el bueno, contentes que estem és de tota l'ajuda, no? que desinteressadament doncs, tota la gent ens ha proporcionat. No? Que penso que sense aquesta ajuda és sigut molt difícil.
Sí, n'hi ha més persones de les que semblen sensibilitzades sobre aquest tema.
Sí.
I quan comences a parlar, molta gent et diu, ostres, pues que bé, perquè és una cosa que és una necessitat que trobaven, que es feia falta, i a més, no sé si és per un motiu de que ara té més visibilitat, o perquè estem més conscienciats, o perquè estem en aquesta fase important de preconscienciació i conscienciació, però la gent sí que l'està rebent molt bé, molt bé. També és veritat que és una de les grans mancances que hi havia fins ara, no? Aquesta fase de conscienciar la gent de que és una realitat i una realitat que està a prop, que és una realitat tangencial que afecta a tota la societat i a tot estament i a tota creència i a tot espai. I això estava ahí, no?
Sí. De fet, comentant també, seguint amb el que comentava just, el tema de la conscienciació, de conscienciar, que és un dels altres objectius que tenim a l'associació, i jo penso que, bueno, tots són molt importants perquè no hi ha un objectiu més important que l'altre, però el tema de la conscienciar és molt moltíssim important. Perquè bueno, una de les maneres de poder fer aquesta de poder conscienciar és a través de la formació, per exemple, i a través de la formació, tots aquests casos que comentàvem abans no resolts, penso que que ajudaria moltíssim, perquè ens ajudaria a poder identificar els casos que ja és on fallem ja que no els sabem identificar, perquè moltes vegades no ho veiem en un conjunt, és a dir, veiem l'últim que ha passat de tot aquest cas, però no veiem aquesta motxilla tan pesada que porta aquesta persona que va acumulant fins que explota, perquè tothom acaba explotant, perquè identificaríem això.
Persona menor, la majoria de les vegades, no? Menys recursos, menys madur.
Sí, exactament. I després, també, jo penso que molt important, sabríem, perquè és una cosa que a vegades ens costa, perquè té molta força, sabríem eliminar o apartar el discurs que utilitzen les persones amb aquest rol d'agressor o agressora i el seu entorn més proper, un discurs ple d'excuses, que són el que utilitzen per poder seguir fent el mal. I a vegades és molt creïble l'entorn, no? Aquestes excuses, a vegades amb l'escarment, no? Amb el que, ai, que s'ha cregut, no? I això és molt creïble. Llavors, saber apartar el discurs, no? Per ser molt objectiu, i entendre que les causes no tenen res a veure amb aquestes excuses, sinó que les causes del bullying són l'odi, no? Són l'enveja, la manca de valors, la manca d'ètica, no? Vull dir que tot això, amb aquesta formació i fer-nos conscients, és que ajudaria amb una barbaritat.
Parlant d'excuses, una que se sent molt sovint és «això ha passat sempre». El que passa és que ara hi ha les xarxes socials, no?, que multipliquen aquest assetjament escolar.
Sí, precisament ahir vam projectar una pel·lícula, vam fer el primer acte, perquè ahir era el dia internacional del contra l'assetjament, i vam poder...
I us vau estrenar públicament.
Es van estrenar públicament, vam projectar una pel·lícula que explica un cas real, no?, i és molt dura, I després van fer un col·loqui. I una de les coses que van sortir en aquest col·loqui precisament és això, no? Si fins ara tot el procés d'assetjament acabava quan tu, o la persona que patia la situació, sortia d'aquell espai, es podia prolongar una mica en els camins o per trobar-te la gent, ara això s'ha multiplicat a 7 dies, 24 hores. Perquè les xarxes continuen fent aquesta labor. I a més està generant un altre problema, no? Que és un assetjament ininterromput i que no correspon a l'agressió directa. Vull dir, tu t'envien un comentari o te pujant un vídeo o fan el què, i potser l'han fet fa una setmana, i tu el veus ara, o el veus d'aquí a un mes. Clar, això està generant encara més malestar en la persona, i aquesta incapacitat de respondre també genera més indefensió. I aquest procés és un procés que bàsicament fundamenta la seva força en la solitud. La persona que està patint l'agressió se sent molt sola. Quan allò se detecta, el grup i l'entorn que estan en l'entorn, el familiar o el d'amics i demés, se sent sol. I tot aquest procés acaba generant una marca en el perfil de les persones, que és una marca a llarg termini. Si això, afegint les xarxes, que encara ho prolonga més, estem generant un conflicte molt gran, una marca molt gran i un malestar molt gran durant molt temps. Això implica que d'aquí a uns anys aquestes persones encara estaran visquent de forma pitjor del que s'ha viscut fins ara. Sí, vol dir que n'hi ha més que abans? No, però sí que és veritat que això està ahí.
Sí, sí. No sé si hi ha dades, si teniu dades. Abans feies al·lusió a la dificultat de posar el focus sobre els casos. Uh-huh. Hi ha dades? Fins a quin punt és una xacra contemporània que afecta nens i joves?
Hi ha dades, i a més cada cop hi ha més estudis. El que passa que nosaltres ens basem molt en un dels estudis que és veritat que fa més anys, que és del 2005, ja fa uns quants anys, però ens basem en aquell que és l'estudi el Cisneros, no? Ens basem en aquest perquè és supercomplet, és a dir, està fet amb una mostra d'alumnat molt gran, em sembla que arriba gairebé als 25.000 alumnes, que és una barbaritat, i a més, que ens agrada molt perquè relaciona els tipus de violència que poden patir tot aquest alumnat amb les conseqüències psicològiques que poden patir. Per exemple, no? Bueno, això m'invento perquè no recordo ben bé, però, per exemple, aquest sí que és cert, perquè més l'hem penjat nosaltres a la web, que, per exemple, les persones, les menors que han patit assetjament d'exclusió, doncs tenen més riscos de patir depressió, de patir una sèrie de conseqüències, no?
Sí, els estudis parlen de que les persones que han patit aquest tipus de situacions, el 50% desenvoluparan algun trastorn mental, i d'aquest 50%, un 25% tindran idees d'autolisis.
Sí.
Això és molt greu. Implica un increment dels suïcidis, de les autolisis, molt gran. I després, una altra de les coses que parlen els últims estudis que hem vist és que 1 de cada 4 joves en algun moment han estat exposats a una situació d'agressió.
Un de cada quatre.
És molt.
Bueno, estan un 20-24%. Sí, sí, una barbaritat.
Sí, estan arribant exactes sobre aquests, estem movent per aquests números. I una cosa que a mi m'agradaria marcar molt bé, és que l'assetjament no és només en l'entorn escolar. L'assetjament també es dona en el lleure, en l'esbar, es dona en molts espais, en l'esport, i hem de trencar aquest estereotip que tenim generat de que això és una cosa de l'escola. No és cert. És una cosa transversal de la societat i que afecta en tots els espais. N'hi ha molts joves i moltes joves que estan patint aquestes situacions en espais de lleure, en espais d'esport. Està anant més allà.
Sí.
I sempre és una... Sí, fins ara era una lluita de rol de poder, de control, de ser protagonista, perquè és el que està movent el d'allances, a les xarxes ho estan incrementant més. Per això aquestes xifres són tan terribles, no? I el problema és que anem encara a que sigui pitjor. I el que implica a nivell de xacra per la nostra societat. Dic xacra perquè serà una marca molt important en aquelles generacions que seran les que han de gestionar el nostre futur.
Sí.
Perquè quan entres en aquests processos, el teu perfil psicològic es veu molt afectat, molt, molt afectat. Llavors, això ho vas arrastrant, vulguis o no, i condiciona el teu futur.
Sí, jo només un apunt que volia comentar amb això que has comentat, que és cert, evidentment passa. Però no, ens despista el nom, perquè assetjament escolar, clar, tots enfoquem cap a escola.
Preferiu
no?
Bullying?
No.
O no us caseu amb cap etiqueta.
Sí, no,
però si tinguessin que agafar una etiqueta, sí. Jo diria assetjament en edat escolar.
En edat, és el que posem nosaltres, perquè, clar, no és exacte, això ens despista i ens fa pensar que només és l'escola, que per lògica és on hi ha molts casos, perquè és on davant la gran majoria dels nens i nenes. Però només me volia concretar que és cert, evidentment passa tot arreu, però... Parlàvem dels llocs d'esbarjo, d'esplais, de caos, pot passar, evidentment, a tot arreu, i segurament passa a tot arreu, però m'agradaria diferenciar, no? Perquè, clar, no és el mateix, per exemple, un centre educatiu on hi hagi molta competitivitat, un club esportiu on hi hagi molta competitivitat, amb un espai de lleure on aquesta competitivitat, perquè la competitivitat genera molt de bullying, on aquesta competitivitat té un nivell molt més baix i el nivell de valors és molt més alt. Per tant, evidentment, allà on hi ha joves i nens i infants que es relacionen, i hi pot haver casos d'assetjament escolar, però les probabilitats no? Són més o són menys, depenent de...
I una altra de les coses que marca la gran diferència és que tant en el món educatiu com en el món de l'esport sempre n'hi ha una persona adulta que... té aquesta capacitat d'intervenció i d'observació, que és molt important, la fase d'observació i detecció. I aquí tenim molts protocols. El problema dels protocols, que estan molt bé i estan... Bueno, algun es podria millorar, la veritat. El problema és que triguen a aplicar-se. Quan s'activen, el mal ja està fet. Això és sí. Un altre de les grans problemes que ens
sí,
trobem.
No? Sí, és que la idea és passar per la prevenció de totes, és a dir, aquests grups de suport, ja ho hem explicat abans, molt importants, perquè ja és el present de que estan passant per tot el que estan passant, però clar, és això el que hem d'evitar, no? I evitar que arribem aquí amb aquestes famílies que estan passant perquè estan passant la societat els ha fallat, tots els hi hem fallat, no? I estan passant per això. Amb el tema d'un altre dels objectius, que és el de donar visibilitat, no? Que va molt, molt junt amb el tema de conscienciar, m'agradaria també explicar que, bueno, que avui el 3 de 8 surt un reportatge d'una família que explica, que és real, és un cas real, que explica doncs, per tot el que està passant el seu fill i ella, i bueno, que m'agradaria que llegís el màxim de gent possible, perquè està superbé. És un...
Aquesta setmana, com dèieu, coincidint amb el Dia Internacional contra l'Assetjament Escolar, heu celebrat les primeres activitats públiques, ha estat una mica la posta en escena, us heu donat a conèixer ahir amb aquesta projecció d'una pel·lícula i la taula rodona. Com va anar? Quines són les primeres sensacions?
Bueno, les sensacions van ser bones. La pel·lícula és molt intensa. La veritat és que va acabar la projecció i tothom es va quedar...
Callat. Sí, és que estàs tota l'estona amb el cor encongit,
sí,
no? Tota l'estona amb el cor encongit.
Es va quedar transversat per complet, o sigui, és com un raig que t'atravessa i te deixa paralitzat.
La pel·lícula, si la volen recuperar els oients, es diu Un petit món.
Es diu Un petit món. Crec que és fàcil de trobar en les xarxes.
Sí.
És en francès, subtitulada, però s'entén molt bé perquè està... Lo bo d'aquella pel·lícula, per mi, és que ho expressa i ho visiona des de la visió de la nena.
Sí.
És una nena petita que està veient com el bullying se projecta sobre el seu germà. No? I és molt interessant perquè ens dona una visió que els adults no tenim. I ella centra molt tot el que passa allà. No? I
clar, això, ella ho veu, no?
Ella ho veu. I no veu
no
només que aquells
adults.
Mals. I ho veu des d'uns ulls infantils no marcats per allò que socialment ja es marca, aquestes regles que es marquen els adults. I això era molt interessant. I després el col·loqui va ser molt interessant.
Va
la pena és que
no
vam tenir molt de temps
sí.
Per poder desenvolupar bé sí. Tot el que es va projectar allà, però van sortir idees molt interessants. Es
molt.
Va parlar de projectes de stop bullying que s'estan movent en algun institut. Es va parlar de la cultura i com a eina per treballar-lo. Es van parlar de coses molt interessants. Va ser molt agradable i un resultat
no, molt content.
I demà
content.
Seguiu, no? Demà col·laboreu
demà
amb els
seguim.
Esplais
sí,
de la vila.
Exacte. Demà a la tarda...
Expliqueu-nos què fareu.
Sí, doncs sí, demà a la tarda a la plaça Jaume I... de 5 a 7 de la tarda, doncs sí, farem tot un seguit d'activitats per les diferents edats, també per treballar tota aquesta problemàtica, no? Llavors, es faran dos grups, s'agafaran els més grans, que em sembla que és de primer de l'ESO fins a batxillerat, i ells el que faran serà mirar trossos d'aquesta pel·lícula i debatran aquests trossos, no? En parlaran, arribaran unes conclusions que després s'explicaran a la plaça davant de tothom, no? I els petits es quedaran a la plaça i faran diverses activitats que hem preparat, bueno, tot activitats col·laboratives, amb una pancarta, i acabarem amb un berenar.
I està obert a tothom, a banda
obert
dels esplais?
Obert a tothom. Sí, 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 perdona, els esplais, sort dels esplais que vindran i que ens han ajudat i que ens han col·laborat, han preparat totes les activitats i tal. I sort d'ells, perquè també, clar, ens ajudaran a fer-ho, però sí, 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 està obert absolutament a tothom que vulgui venir.
Aquelles famílies que vulguin contactar amb vosaltres, que busquin aquesta ajuda que oferiu, com ho han de fer?
A través de la nostra pàgina web, ho poden trobar perfectament.
Exacte, o a través de la nostra pàgina web, o tenim un telèfon de l'associació, que és el 671-984-712, o a través del correu electrònic, que és somperun, tot amb lletres i minúscules, somperun@gmail.com.
I el web és somperu tal qual?
No, el web és una miqueta...
És
el sites.google.com/viu/somperu. Aquesta és la web.
De moment, ja, és que no tenim molts recursos.
No tenim molt eines. Home, esperem d'aquí a poc poder tenir un Instagram.
I sou a l'escorxador un dia fixe de la setmana o del mes?
De moment ens estem reunint 15 dies, els dimecres, per la tarda, i això és el que estem preparant ara. Estem en fase d'elaboració de tot el procés d'acollida de les persones, i les que vulguin venir, podem, a través també de l'escorxador, ens poden localitzar, perquè tenim la seu allà. I el que estem fent ara és aquesta primera fase, per començar l'abans possible, no?
Jus Magallón i Antònia Colomer, moltes gràcies per haver vingut a Ràdio Vilafranca a presentar Som Perú. Molts encerts, que teniu molta feina per davant. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies a vosaltres.